Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena Ser Catalunya.
Hola, molt bona tarda a tots i a totes i benvinguts al que serà el primer dels quatre espais multimèdia de presentacions de llibres ebrencs. Estem en directe des del recinte firal, des de la Fira del Llibre Ebrenc, amb una carpa gegant repleta de llibres. Estem al costat d'una llibreria on hi tenim un miler d'exemplars de llibres ebrencs, i des d'avui fins al diumenge al migdia passaran per aquest espai conduït per Ràdio Móra d'Ebre, la Cadena Ser, fins a 27 autors que ens presentaran els seus llibres amb temàtiques molt variades, però totes amb aquest denominador comú, que és que tracten sobre les Terres de l'Ebre o bé que el seu escriptor és ebrenc. Ens fa moltíssima il·lusió tot l'equip de Ràdio Móra d'Ebre poder ser aquí dirigint aquests programes especials des de la Fira, perquè ens agrada molt la literatura i segur que tots en traiem coses positives d'aquestes presentacions. I com diu la campanya de Sandra Bruna, que també tindreu per aquí per la Fira, la literatura alimenta. Saludem també a l'Andreu Prunera, que el tenim als nostres estudis, i de seguida baixarà aquí també amb nosaltres, al Tono Canalda, que el tenim aquí ajudant a que tot el so i la imatge, que també tenim imatge, funcioni des d'aquí, des d'aquest espai de la ràdio, la Fira del Llibre Ebrenc. I comencem un programa que compta, a més, amb el suport de la Diputació de Tarragona.
Posem l'accent en el coneixement. Posem l'accent en el territori. Posem l'accent en la sostenibilitat. Posem l'accent en les persones. Diputació de Tarragona. Posem l'accent.
La Diputació de Tarragona dona suport a la programació especial que Ràdio Móra d'Ebre, Cadena Ser, realitzarà al Literàrum i la Fira del Llibre Ebrenc. Un llibre que parla sobre un aspecte del patrimoni immaterial que està viu en moltes cases, però que cal cuidar i valorar. La Senienca és una cuina que comparteix productes i maneres de fer pròpies de les comarques veïnes de Catalunya, l'Aragó i València. La tria és una petita mostra de la riquesa de plats que li donen entitat i que inclou la majoria de productes que la nodreixen, així com els diversos processos d'elaboració característics. Bé, doncs, ja tenim... Victòria. Tenim amb nosaltres la primera autora de la tarda, ella és la Victòria Almuni, que juntament amb la Maria Antònia Almuni i el Manolo Blesa han publicat aquest llibre, La cuina de la Sènia, amb Onada Edicions. Molt bona tarda, Victòria, benvinguda en aquest programa especial i a la Fira del Llibre Ebrenc.
Molt bona tarda, moltes gràcies.
Bé, doncs, és un llibre que ens mostra la manera de ser d'una cuina d'un territori, com és en aquest cas la Sènia, i nosaltres volem saber, primer de tot, Rosa, com és la cuina de la Sènia, què la caracteritza?
La cuina de la Sènia és una cuina que està determinada, diguéssim, pels recursos que té a l'entorn i per unes tradicions que venen de molt lluny, i això la fa molt semblant a la cuina dels pobles del voltant, dels pobles de banda i banda del riu Sènia, diguéssim, i de la zona dels ports. Llavors, nosaltres el que hem volgut ha sigut una mica, per aportar una miqueta de singularitat al llibre, especificar receptes que són molt pròpies de la tradició senienca, però també parlar una mica pues això, dels ports, quins recursos obtenim, del riu que tenim tan propet, per tant, dels recursos d'horta, de la plana, de les oliveres, parlar també de lo que és tot el tema del rebost, de la manera com la gent d'antes organitzaven, diguéssim, al llarg del cicle anual la cuina en funció dels aliments que tenien en cada moment. I llavors, bueno, també hem volgut parlar una mica del món de les fondes, perquè els tres autors hi estem vinculats.
Les fondes eren molt importants abans, no? Potser ara s'ha perdut una mica aquesta tradició, però abans hi havia moltíssimes fondes.
Sí, de fet, lo llibre surt de les ganes, diguéssim, bueno, ja ho has dit tu, Victòria Almuni, Rosa Almuni, som germanes. Som quatre germanes que venim d'una família que hem tingut fonda, hem tingut pastisseria, els nostres pares, la nostra iaia fonda, i teníem ganes una mica de ja que nosaltres havíem tallat en la tradició professional, però que no vol dir que dins de casa no sigui un tema molt present, doncs deixar una mica testimoni per als nostres fills i filles. I llavors ens vam posar en contacte amb Manolo Blesa, que porta ell ara una fonda i restaurant a la Sènia, Casa Manolo, va mirar de fer-ho entre els tres i la veritat és que el resultat ha sigut molt bo, perquè a més les persones que han fet la fotografia, que són Manolo Andreu i Andreu Rot, són persones molt curoses en aquests temes, també són del poble i ha sigut un treball en equip que hem disfrutat moltíssim.
Imagino que amb un llibre de cuina, un llibre de cuina tradicional, a més d'un territori tan concret, el treball de camp, no? A l'hora de buscar totes aquestes receptes ha estat molt, molt important. Amb qui heu parlat?
Ha sigut molt difícil seleccionar-les, perquè com això és una cosa tancada, que pots fer-ne entre 25 o 30, la cuina de la nostra zona és tan rica, que sí que teníem uns plats molt concrets que sabíem que els havíem de posar, però l'altre, doncs, bueno, ho hem consensuat en gent del poble que sabem que són molt coneixedors d'estos temes, i també el que vam fer va ser fer una crida a nivell local per a poder fer unes quantes reunions en gent que volgués vindre a les reunions, i llavors primer nosaltres havíem fet prèviament un guió per a poder portar el tema més controlat, diguéssim, però en base a la informació d'esta gent hem millorat, modificat receptes, inclús algun plat l'hem llevat o l'hem posat en funció del que les dones mos anaven dient. La veritat és que estem molt contents perquè, a part de ser este equipet que te comento, que han participat més directament en la redacció, s'ha implicat molta gent del poble.
Quantes receptes trobem amb aquest llibre,
28.
Rosa? 28. I quin tipus de recepta?
Doncs mira, nosaltres hem anat una mica, hem volgut fer una miqueta entrants, primers plats, segon plat, segons plats, cuina de festa, cuina de moments especials de l'any, com Setmana Santa, per exemple, i postres. Llavors, podem destacar lo recapte, que és un plat molt característic de la Sénia. De fet, tenim el dia de Sant Gregori, tenim la festa del recapte, que aplega moltíssima gent, i de totes les maneres de fer recapte que hi ha al poble, doncs al final vam triar precisament la que fa Manolo Blesa a la cuina, i la que va fer en concret al mes de, bueno, a la primavera, que era quan vam fer la fotografia d'aquell plat. Ell va ficar bajoques perquè no hi havia bledes, va ficar fesols. Ell insistia molt en el fet que el recapte és un plat que utilitza els productes del moment.
Clar,
llavors
clar.
Hi ha mil maneres de fer-lo.
Sí, perquè ara ens hem acostumat a menjar cireres tot l'any, no?
I després, després també està com a postre molt representatiu la manjoia, que és lo postre, que és lo dolç de Pasqua. A la Sénia li diem manjoia.
I aquestes receptes les pot fer qualsevol persona? O...
Sí, perquè en aquest sentit també cal dir que l'editorial, Ona d'Edicions, és molt curosa a l'hora de marcar una mica les pautes. Juanjo Roda, el coordinador de la col·lecció, en aquest sentit ens va ajudar i està molt ben pautadet els ingredients, els temps, la manera de fer. Sí, la veritat és que qualsevol persona jo crec que li poden sortir molt bones.
Ho comentaves tu també, Rosa, que el llibre no tan sols hi trobem receptes, sinó que també heu volgut anar una mica més enllà, no?, i mostrar aquesta història dels plats, la influència d'aquest entorn que deies també els ports, no?, i la manera de fer del territori que ha tingut a veure amb la gastronomia, al cap i a la fi.
Sí, clar. Això és una cosa important perquè, bueno, a la Sénia, per exemple, com als pobles del voltant dels ports, a la temporada, el tema dels rovellons, per exemple, és un protagonisme molt gran el que hi ha, el tema de la caça, o per exemple, pues, quan la gent parlaven del recapte, tothom coincidia que normalment antigament se feia més en fesols, perquè els fesols se conreaven més als horts de la Sénia i els cigrons van arribar després, per exemple. O quan parlem de la samfaina, perquè hem intentat agafar una varietat molt gran de productes. Part de la dificultat de triar els plats ha sigut intentar que hi hagués diferents tipus de guarnicions, etc, etc. En el cas de la samfaina, doncs tothom insistia molt que la samfaina tradicionalment en esbarzinya no, perquè l'esbarzinya va arribar més tard. O han posat també truita d'espàrrecs, perquè ens va fer molta gràcia que nosaltres pensàvem que l'espàrrec era una cosa que s'havia recollit sempre, i buscant, me'n vam donar compte en les informacions de la gent que van ser els immigrants andalusos que van vindre a les fàbriques de mobles als anys 60 que van generalitzar el costum de recollir espàrrecs silvestres que abans la gent del poble no els recollia i no els guisava.
Curiós.
Són coses,
sí,
curioses que
també trobem al llibre, no?
Sí, i que la gent disfruta de llegir-ho perquè, encara que no t'hagin servit com a informants, se'n recorden i ho constaten, que sí que és veritat.
No sé si algú del públic també ens agradaria que participéssiu, vol fer-li alguna pregunta a la Rosa sobre aquest llibre. Bé, a mi m'agradaria, Rosa, abans d'acabar, vaig a posar-te una mica a prova. En aquest ambient de la Fira del Llibrerenc i el Literàrum, quina tapa, quin plat ens posaries d'aquest receptari per acompanyar-la?
El coc de tomàquet.
El coc de tomàquet.
Sí, perquè nosaltres, quan els joves demanen un tall de pizza, nosaltres sempre els diem, home, la pizza és molt bona, però el coc de tomàquet, que és el de tota la vida, per fer una miqueta de piscolabis és ideal.
Que bon.
Nosaltres hem ficat com a aperitiu coc en tomàquet, que a la Sénia encara ara se fa molt, no només com a aperitiu, doncs, per exemple, quan les dones, les plegadores d'olives acabaven la temporada o acabaven de plegar per un amo, sempre els feia un coc en tomàquet. I si hi ha un berenar de xiquets, coc en tomàquet, que antigament se feia més en sardina salada, i ara doncs, hi ha més variacions en tonyina, etc. I podríem ficar-hi també unes ameles fregidetes en sal.
Que bo,
i si ho tens preparat de casa, doncs una miqueta de seitó. Seria boníssim, de boquerons.
Ja m'està agafant gana, eh? I aquí prenent amb algo fresquet que fa molta calor, eh? Estem aguantant tots la calor, boníssim. Bé, Rosa Almuni, moltíssimes gràcies per haver estrenat aquest any la Fira del Llibre Brenc amb el primer espai de presentacions multimèdia. I recordem als nostres oients, a la gent que estic per aquí, que després podran passar a signar els llibres i a parlar amb ella tot el que vulguin. Gràcies, Rosa.
A tu, adeu.
Bé, i seguim en aquest espai de presentacions de llibres, de brencs. Hem de dir que ens havia de visitar també l'autor Agustí Massip, de Poemes Visuals del Montsant, però que finalment no podrà estar amb nosaltres avui presentant aquest poemari visual de la Deo Montsant. Així que anem a passar-ho bé una estona, en aquest cas, amb un personatge conegut a casa nostra, un personatge força popular, com és el Moniato, que en aquest cas doncs, ens explicarà com ha estat la seva aventura a la Festa de la Sega amb l'escriptora d'aquest llibre, l'Olga Besolí, que de seguida els tenim aquí els dos. I de mentre anem a veure com sona això del Moniato va a la Festa de la Sega.
Cada final del mes de setembre, el municipi del Tebre viu un dels seus dies grans, la Festa de la Sega, una celebració que combina la tradició local de la sega de l'arròs, símbol de la localitat i mostra de la vinculació de Deltebre amb l'entorn i la transformació humana del medi, amb propostes culturals i gastronòmiques del territori. Ara hi té un visitant molt especial, el xiquet Moniato. Vol conèixer aquesta diada popular i en companyia de la seva amiga Elena descobriran aquesta festa de la sega i gaudiran d'un bon arròs. Olga i Esther Besolí, Moniato va a la Festa de la Sega, onada.
Bé, doncs els tenim aquí, l'Olga Besolí i el Moniato. Molt bona tarda, els dos.
Hola, bona tarda.
Oh, bona tarda, jo avui he vingut de Poler.
Home, la Festa de la Sega a Poler, home, ja està, clar, del terreno.
Bé, i voldria dir que aquesta veu que heu sentit és de la Sara. Ella és una de les nenes del Club de Lectura Infantil de la Biblioteca Comarcal de Móra d'Ebre, i sí que ho han volgut vincular tot una mica, també. També he volgut participar amb llegir la vostra sinopsis. Olga, explica'ns, pels que no el coneixen, perquè em sembla que el coneixem tots, senyor Moniato, com neix aquest personatge?
A veure, suposo que el pallasso Moniato, de veritat, tothom lo coneix,
sí, no?
Els xiquets lo coneixen. Sí. Una altra cosa són els contes de Moniato. Els contes de Moniato van néixer justament per a un Sant Jordi, com un regalo personal. Al Moniato, sí, la meva germana és pintora il·lustradora, que és la que il·lustra els contes,
sí, també la tenim per
aquí. I com jo feia temps que escrivia, vam decidir pues, fer-li un regal especial, que era un conte basat en la seva persona. I bé, no sols li va agradar el conte, perquè et va agradar, no?
Pues sí, pues sí,
pues sí. Home,
me el vaig llegir tot, imagina't.
I no sols li va agradar el conte, sinó que ens va dir, per què no ho porteu en editorial? I justament va ser en aquesta fira, l'any 2008, que vam coincidir vam trobar-nos amb l'editorial, que és Onada Edicions, que va dir que sí al projecte, que bueno, va dir que sí a fer la col·lecció de contes.
Així que les històries amb conte del Moniato van néixer a la Fira del Llibre Brenc.
Sí, 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 lo que és el conte.
L'edició, sí. Sí, molt bé.
Bé, i aquí el venim a presentar, molt bé.
Sí,
molt
sí,
bé.
És per a nosaltres sempre és una celebració, vine aquí, no perquè per tots els bons records que ens porta.
I què hi descobrirem amb aquesta edició del Muniato va a la Festa de la Sega?
Vols explicar-lo tu, potser, o
què?
Pues quasi que sí, ho explicaré jo.
No,
ara jo això d'explicar se m'he donat molt bé, molt bé, però jo, mira, en vez d'explicar quasi que ho llegi jo, vale?
Ah, vale.
Sí, no, jo ho llegiré perquè lo tenim aquí, no, sí, tranquils, vosaltres, que ara ho llegi jo.
Mentre ell obre el llibre, només diré una cosa, que és el número 17, que sembla poc, però és el número 17 ja de la col·lecció. Que tots els contes són en català, però aquests últims, a partir del número 15... han fet una edició especial de lo que són les nostres festes i els han fet en català i anglès.
Ah, d'això en parlarem.
Internacionals, ja.
Sí, sí.
Pues mira, vaig a llegir, vale. September has arrived. Little Elena's mom and dad have begun to Barcelona.
Ui, això sona raro.
Will les estais als muniatos. Això que muniato titos vol dir, no? Muniatos, no?
Los que saben anglès ho han entès bé.
No m'entén ningú.
Los que saben anglès, com està això? Raro, no?
No, és que jo estudiava francès al col·le.
Trobo que no anem bé. Així explicant-ho així no anem bé.
Pues ja vols que et digui una cosa que no ho podíem fer d'una altra manera?
Pues com?
No, és que resulta que jo he portat un vídeo, ara que molt bé, que ho tenim, que ho he muntat tot jo també, molt bé, sí, perquè Muniato, a part de fer espectacle, també he muntat vídeos, sí, molt bé, i l'he muntat jo el vídeo, he fet l'animació de lo conte i esta vegada en català, vale? I ho entendreu potser millor perquè el meu anglès és de costa.
Doncs sí.
No, que me costa
sí,
molt.
Sí, tot el nostre artista, en aquest cas, de la part tècnica, que sense no sé què faríem, ens el pot ficar, veurem aquest vídeo que també sonarà per la ràdio, evidentment.
Ja ha arribat el setembre. Els pares de la nena Elena han marxat a Barcelona i ella és a casa de Muniato per no perdre dies d'escola. La mare de Muniato els prepara un dinar bo i típic del Delta de l'Ebre, conill amb caragols i un plat d'arròs negre. Quin arròs més gustós, se sorprèn la nena Elena. És clar, la mare respon, perquè és el nostre arròs el que es cultiva a Deltebre. Però la nena Elena no sap res de l'arròs ni del Delta i el iaio té la solució. El diumenge hi farem cap. Anirem a la Festa de la Sega. En arribar, el iaio parla. Avui veureu segar l'arròs com ho feien els meus iaios, amb el cavall i la barqueta i amb el fang fins als genolls. Al matí, tots dins del tros, seguen i lliguen les espigues i fan manolls amb l'arròs. Muniato i la nena Elena es posen dins la barqueta. Al migdia s'estenen al terra perquè l'arròs s'ha de secar. Però ja és l'hora del dinar. Els músics comencen a tocar música tradicional de festa. La gent balla, riu i xala, i els gegants també hi són. Es diuen Roc i Assumpció. A més, i els capgrossos, com mana la tradició. Muniato i la nena Elena s'ho passen d'allò més bé. Visca l'arròs i la sega! Ens agrada aquesta festa. Que tornarem l'any que ve? No, diu el iaio, tot seriós. Fins que el delta preciós sembla un espill d'aigua. I això serà el juny. Per la festa de la plantada de l'arròs.
Sí, ho he muntat tot jo i he donat moviment a lo que havia dit. Sí, ja està, molt bé.
tu vas passar bé a la festa de la Sega, Muñato?
I tant, i tant. Jo sempre que puc mos escapem, i ara d'aquí dues setmanes ja hi som. Bueno, i ja comencem esta setmana de festes de la Sega. Esta setmana serà la Olga Tochola, perquè jo també, pues, ara és la temporada que de més faena, wow, de comunió en comunió, de festa cap aquí, festa cap allà.
Esta setmana, este diumenge, és la festa de la planta de l'arròs d'Amposta.
La caseta de fusta.
Per què decidiu explicar aquestes històries als contes?
Perquè quan l'editorial ens va proposar fer en català i en anglès, en bilingüe, ens va sorgir la idea de que, ja que obríem portes una mica a fora, demostrar el que són les nostres festes. Llavors vam començar amb el número 15, que és el Sant Jordi. Després va seguir la Muniato i la nit de Sant Joan. I ara tocava ja una molt més territorial, molt més nostra encara, que és la festa de la Sega de l'Arròs, que és, a part, és una festa molt bonica, trobo, perquè ens explica, no, tot el sistema tradicional, no, com ho feien els iaios, que això és molt important.
I la il·lustració, que també aquí tot queda en família, eh?
Sí, la il·lustració, però la il·lustradora està allí detrás.
Sí, és que no li agrada parlar ni sortir les fotos. No, no,
no.
És l'Esther.
Sí.
La veritat és que se treballa molt bé en equip, sent família, i això, molts dinars, moltes reunions. I està molt bé. És un equip perfecte, perquè vull dir, jo els explico, la meva mare es il·lustra i ell fica el tipo.
No, i a part les xiquetes, també, que tinc les dues xiquetes allà, també avui, també són les que m'han donat idees per a fer lo de l'animació. Ni papa, aquí que se li escapa la rana, la podies ficar, i m'han donat idees, molt bé.
Elles, com qui diu, són les primeres lectores.
No, molt bé.
I a vostè, Muniato, què li sembla això de la Fira del Llibre Blanc i el Literàrum?
Bueno, jo ja he passat, per sort, he vingut a actuar dues vegades aquí, ja fa dos anys vaig fer el conte del Sant Jordi, que el conte de Sant Jordi va sortir la idea per a fer el conte de Sant Jordi de Muniato. I després una altra vegada, i bueno, és una fira, pues, que està molt bé per a fer negoci i tot això, però jo crec que s'hauria d'obrir una miqueta més al públic en general, atrapar el lector, ¿vale? Perquè si només vinim editors i venedors, ningú compra, ¿vale? Este públic és el que hem de captar.
Ens estan escoltant per la ràdio.
Ja ho sé, que m'escolten per la ràdio, molt bé, ¿vale? És el públic que ens fa falta, captar lectors. Les xiquetes per la nit, ja cada nit llegen una miqueta, sí. I hem d'anar acostumbrant a llegir. Com es llegen, més aprendran, i com més aprendran, més feines podran triar. Jo vaig estudiar, vaig llegir molt i he pogut triar la meva feina, pallasso. És la veritat.
Jo si puc afegir algo, crec que és molt important, sobretot en el que és el món de la literatura infantil. Ja sé que estan els contes clàssics de tota la vida, però a vegades els contes clàssics aparten molt de lo que és la societat actual, perquè perpetuen certs rols com lo mascle, la femella, rols diferenciats i tot això, que avui en dia no s'hauria de potenciar, que compren sobretot per als xiquets contes, que compren contes en català i que compren contes moderns i actuals que revaloritzen, no, tot lo que són els valors actuals, la solidaritat, la igualtat de gènere, etc. Crec que és molt important.
Alguna pregunta entre el públic? Els hi vulgueu fer al Muniato?
Si no la sé, diré pas a palavra, ja, molt bé.
La tenim subornada. Sí.
La fan subornada.
Alguns acoples.
Com te dius? No. Sembla que hi ha vergonya ara.
T'han fet una pregunta, se contesta, Mina?
Mina.
Mina, se diu Mina.
Ui, no t'agrada el Muniato? No.
Ai,
m'he mitjó. 10 o 20, però si més n'han fet 17. A mig camí. N'esperen altres d'aventures del Muniato, però n'hi haurà més arreu de les Terres de l'Ebre?
Home, i tant, i tant. Jo crec que bon, anirem a l'estranger, bueno, a l'estranger quan arribem a Barcelona, vale? A l'estranger d'aquí, de les Terres de l'Ebre, vale? Sí. I no, ja veurem, i s'accepten propostes, perquè si estem fent festes tradicionals, si aquí a Mora d'Ebre tenim una festa tradicional i mos encaixa, pues ho podem muntar, no hi ha cap problema. A veure. Sí.
Doncs moltíssimes gràcies als dos per haver presentat aquest llibre sobre el Muniato, i que vagi molt bé, que n'arribin molts més. Gràcies.
Molt bé, a patros. Vale. Adéu, bona tarda. Em vaig per Tomeu, ara vinc a jugar a les bitlles, vale?
Que si algú vol que li signéssim comptes, que aprofiti que vull a comprar-los, que Muniato, jo normalment sol venir a signar comptes, però Muniato és un dia excepcional.
Després de l'acabar el programa, tots a signar el llibre i a fer fotos amb les portades gegants. Bé, ara demanem la presència en aquest espai d'Antònia Serres i també d'Artur Bladé i Font. Amb ells conversarem també sobre aquests llibres que ens presenten aquí en aquest espai. Multimèdia de presentacions de llibres ebrencs en directe des de la Fira del Llibre Ebrenc. Anem amb el primer llibre que presentarem en aquests moments. Escoltem la sinopsis.
El llibre ens presenta 27 històries de veïns del Pinell, basades en els records de les pròpies vivències de la Guerra Civil i la postguerra. Uns encapçalen aquests records al començament del conflicte el juliol del 1936, i altres els inicien l'abril del 1938, quan comença la seva experiència com a refugiats després d'haver estat obligats a fugir de l'exèrcit franquista, sovint fins a arribar a França. Antònia Serres, xiquets i xiquetes de la guerra, Pi del Broi.
Bé, amb nosaltres l'Antònia Serres, també ens acompanya l'Artur Bladé i Font, després parlarem amb ell. Molt bona tarda a tots dos. Bé, aquesta història, Xiquets i xiquetes de la guerra, memòria del Pinell de Brai, és la història de, com dèiem, no? Com podíem escoltar, de 27 persones, de 27 nens i nenes que en el seu moment es van haver de fer grans d'un dia per l'altre i van haver de viure en primera persona un dels episodis més difícils i més cruents que han passat aquí al territori i tampoc no fa tants anys. Per què decidissi recollir, Antònia, aquestes 27 històries, a més?
Sis anys vaig publicar un llibre que es deia Desfeta i recuperació, guerra i postguerra. Vaig recollir els fets, diríem, els fets normals, objectius de la república, de la guerra i de la postguerra. Llavors ara, amb aquestes històries, ja he volgut posar l'experiència personal, com la gent del poble va viure tots els fets. I d'alguna manera, doncs clar, comencem amb la guerra. Som 27 xiquets i xiquetes del Pinell, però que les experiències que ells expliquen són experiències que em sembla que les va viure qualsevol dels nostres iaios o pares de les Terres de l'Ebre que van viure la guerra, perquè tots van viure pues, els bombardejos, la repressió, haver de marxar refugiats i després els anys de la postguerra, no? Amb la fam, la por i la manca d'escola, la manca de llibertats i haver-se de posar a treballar petits. O sigui que són coses que em sembla que aquí estan personalitzades amb 27 veïns del Pinell, però que tots els nostres avantpassats les van viure i les van patir.
Quin sentiment desperta llegir aquest llibre? Què hi descobrirem?
Home, és molt emotiu perquè et parlen sobretot de sentiments, et parlen de pors, et parlen del que els passava. Per exemple, recordo una xiqueta que explicava, bueno, em va explicar que, bueno, que ella un dia quan va tornar a casa seva de jugar amb els xiquets, pues clar, parlaven i explicaven el meu pare tal, el meu pare qual, no? I ella va arribar a casa i va dir: mare, jo em tinc de pare. I clar, son pare estava de França. Son pare va marxar refugiat i no va tornar més. Amb aquesta xiqueta, el pare, es van trobar precisament aquí Mora, davant del Turó, 50 anys després. Ella va acudir amb el marit, amb els fills i amb els nets ja, i es van trobar amb el seu pare. Imagina't retrobar-se amb un pare 50 anys després.
Déu-n'hi-do, sí. Com ha dit vostè també, aquest procés de parlar amb aquestes persones.
Sí, sí, vull dir, moltes persones explicant-me aquests fets, realment els caien les llàgrimes. Tot i que sembla que està superat, però algunes coses, bueno, són, vull dir, estan tan interioritzades que realment els caien les llàgrimes.
I com estructures, Antònia, aquestes 27 històries dins del llibre? Com les estructures?
No és que hi hagi, vull dir, van sortint una després de l'altra. El que passa és que els fets sí que és veritat que la majoria d'ells comencen a parlar quan la guerra arriba al poble, que això vol dir quan l'exèrcit franquista arriba al Pinell, ocupa el Pinell el 3 d'abril de l'any 38. Això vol dir que un dia o dos abans els afiliats a la UGT, a la CNT, abandonen el poble. Es pensen que és per unes setmanes, però alguns, bueno, es quedaran el que quede de la guerra pel Vendrell, per Reus, pel Maresme, però molts altres passaran a França i alguns ja no tornaran. Es quedaran a França per sempre.
Són 27 històries diferents, però imagino que totes tenen coincidències també, per haver passat al mateix poble i pel tipus de vivència, no?, que van haver de passar, i després la postguerra també.
Sí, per exemple, una de les coses que gairebé tots parlen, els que es van quedar al poble en aquest cas, és quan comencen a caure projectils al poble. Que clar, el poble estava ocupat pels nacionals a l'altra banda de l'Ebre, que són només 5 quilòmetres en línia recta, Benifallet, a la Serra de Cardó estaven col·locades les bateries republicanes i tiraven projectils a la carretera de Gandesa a Tortosa. Al començament la gent es veia, anaven a mirar com queien els projectils, veien que passaven i miraven si tocava o no tocava el cotxe. Però quan un d'aquests projectils va caure a una casa i va matar una dona, ja tothom es va assustar. Llavors la gent va començar a anar a viure a les casetes de camp, a les coves del barranc, i molts dels que estan al poble pues, tracten aquest fet, els projectils, que per cert eren projectils que demostra el material que rebien els republicans, molts no explotaven. Queien a la teulada, feien un forat a la teulada i anaven travessant fins a alguns van caure a la menjadora del macho.
I no arribaven a explotar.
I no arribaven a explotar.
Home, de fet n'hi ha moltes per explotar encara de projectils.
La gran desfeta del poble va ser quan va començar la batalla de l'Ebre. Llavors la gent que quedava al poble, que normalment la majoria pues, eren més conservadors o més de dretes, al començar la batalla de l'Ebre van fugir en direcció Gandesa i van anar a parar a Maella, a Calaceit, a Taqueretes, en aquests pobles.
I va quedar algú, però, al poble?
Van quedar la gent més gran, va quedar gent gran, i algunes d'aquestes persones grans, 17 concretament, van morir pels bombardejos el dia 27-28, dia de juliol. La batalla de l'Ebre va començar el 25 de juliol, hi ha dos júnkers alemans van bombardejar el poble i van morir 7 persones. I es van destruir gairebé totes 80 cases. I moltes cases també van quedar danyades, forats a la teulada pels projectils aquests que dèiem.
I la gent que va marxar des d'un principi, que va decidir exiliar-se, marxar, on van fugir?
A veure, la gent que van marxar al començament, els republicans, diríem, molts es van quedar al Vendrell, al Maresme, molts van passar a França, i d'aquests que van passar a França els homes els van separar, van anar als camps de concentració d'Argelès, Sant Ciprien, tot el sud de França, que ja sabem en quines condicions estaven i com els van tractar. Les dones, moltes dones amb xiquets i xiquetes, els van tractar millor, els van anar distribuint per tota França, vull dir, alguns fins i tot a Normandia van arribar. I moltes d'aquestes famílies, després algunes van fer reagrupament familiar. Els marits que estaven al camp de concentració es van poder reunir amb la família. Però d'altres pues, no es van reagrupar i van tornar a Espanya. Van tornar a Espanya tant el marit que estava al camp de concentració, detingut a la presó i algun d'ells afusellat. I la mare i els fills, pues, imagina't la situació, no? Xiquets petits, la dona tot sola. Una concretament va arribar a casa, es va trobar la seva casa ocupada, perquè clar, com van caure tantes cases, molts arribaven i es trobaven la casa seva caiguda. Al tindre la casa caiguda, ocupaven la casa dels republicans, que deien, aquests han marxat, no sabem si tornaran. Quan tornava el republicà, els que havien ocupat la casa seva, si els deixaven compartir la casa bé, i si no, una senyora concretament se'n va haver d'anar a Benifallet, que era de Benifallet, perquè a casa seva estava ocupada per una altra família. O sigui que són coses realment que ara és al·lucinem, no?, de que hagués pogut passar, no, en un poble, tothom coneixent-se. Vull dir que la guerra va ser molt dura, però per mi va ser encara més dura la postguerra. Els primers anys 40 van ser terribles, perquè els van patir tots.
I recollir tota aquesta informació, aquestes 27 històries, que imagino que han estat hores i hores de conversa, quant temps t'ha portat, Antònia?
Mira, vaig començar, la primera la vaig fer l'any 2008. I l'any passat, com era ja el 75è aniversari del final de la guerra, vaig pensar, ara és el moment. I llavors, del gener fins al maig, vaig accelerar i les vaig completar. Però bueno, moltes d'elles, doncs, des de l'any 2008, les he anat recollint, no? I clar, la gent t'explica coses, però alguns també et diuen, ei, això t'ho explico, però no ho escrivos.
I no ho has escrit?
No ho he escrit, clar. És que a més, a veure, un llibre que és d'un poble, que es publica, que llegirà la gent del poble, doncs és normal que té més tabús, no? Que tothom coneix, que tothom sap, vull dir, no és cap secret, vull dir, de secret no me n'han explicat cap, però no es pot publicar, no pot quedar sobre blanc, sobre negre sobre blanc.
No sé si algú vol fer-li alguna pregunta a l'Antònia sobre aquest tema molt interessant, a més. Algú del públic? Andreu?
Sí, són 27.
Se sent, Andreu?
Sí. Són 27 ara. Històries. 27 històries, n'ha anunciat ja algunes, com la que ha tingut desenllaç aquí a Móra d'Ebre. M'agradaria conèixer alguna més, alguna d'aquestes 27 històries que li hagin colpit. Ui, crec que no m'ha sentit.
Sí, bueno, per exemple, més que història, són fets d'històries. Per exemple, un fet també que trobo molt colpidor, m'explicava una senyora que són els que van marxar quan va començar la batalla de l'Ebre en un carro, se'n van anar cap a Gandesa. I clar, dalt del carro hi havia els matalassos, les àvies i els petits. I una d'aquestes senyores portava al braç amb una xiqueta de mesos i diu que estava malalteta. Era el mes de juliol, imagineu-vos. I tenia la cara tapada amb un mocador blanc. De tant en tant diu que aixecava el mocador, però si la nana encara vivia o s'havia mort. La nana, sortosament, no va morir i encara viu ara, no? Però vull dir el fet aquesta imatge, de veure... És que algunes són imatges visuals que tenen molta força, no? Vull dir, el carro, que devia anar un darrere de l'altre, per la carretera amunt, cansats, suats, sense saber on anirien a parar, perquè fugien del poble, en realitat anaven a Gandesa, però Gandesa els van fer marxar, van dir amunt, i van anar cap a Maella, I amb aquest panorama, no? La immensa majoria de la gent, quan van arribar a Maella, es van posar a treballar a plegar olives, el mes de juliol i agost plegant les olives del desembre i gener de la collita passada, perquè a Maella tots els joves i els homes estaven a la guerra, i van viure això, plegant olives. I una cosa graciosa que t'expliquen de Maella és que, clar, la gent va marxar amb la roba d'estiu, no tenien roba d'hivern, i va arribar a l'hivern i feia molt fred. I una dona va arreglar uns pantalons que li van donar pel seu fill, però vivien a la mateixa casa, perquè tots vivien en cases compartides, no? A la mateixa casa vivia un altre noiet de la mateixa edat i els pantalons els compartien. Quan un sortia es posava els pantalons, quan tornava es treia els pantalons i el deixava el seu company per sortir al carrer i distreure's una mica. I una altra cosa curiosa és que a Maella els xiquets i xiquetes eren protagonistes perquè els pares els feia vergonya, però els xiquets agafaven la cassola o el que fos i anaven al ranxo dels italians que els donessin el ranxo que sobrava, i anaven a recollir el ranxo.
Antònia, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i ara seguim també amb una història també, déu-n'hi-do, una història força dura.
Gràcies.
Gràcies. Pots quedar aquí, Antònia. Tenim amb nosaltres el senyor Artur Blader i Font, fill petit de l'escriptor benissanità Artur Blader i Desumila. Abans de començar la conversa, Artur, anem a escoltar com sona també aquest nou dietari del seu pare.
Aquest llibre és l'excepcional diari de viatge que Artur Blader i Desumila va escriure durant la dramàtica travesia de l'últim vaixell de refugiats republicans que va poder fugir de França al setembre del 1942, en el període més obscur de la Segona Guerra Mundial. Artur Blader, de França a Mèxic, Dux.
Senyor Blader i Font, recordo que l'últim cop que vaig parlar amb vostè era a la Biblioteca Comarcal de Móra d'Ebre i si no recordo malament era quan s'havia publicat l'obra completa del seu pare i deia que estava preparant un dietari. I mira, avui ve i ens el presenta aquí a la Fira del Llibre Ebrenc.
Jo mateix, aquest dietari havia de quedar inclòs en l'obra completa, però quan va arribar el moment d'incloure-la, l'editor va considerar que era massa llarg i augmentaria massa el volum d'aquest tom, que era la segona part de l'exiliada a França, els dos anys 41 i 42, i això volia ser, diguéssim, l'acabament d'aquesta etapa de l'exili a França per passar a una altra etapa, que era l'exili a Mèxic. I aleshores no es va poder publicar. Això hagués tingut que formar part del final de l'exiliada segona part. Quan va venir la crisi, doncs les dificultats dels editors per editar-ho va fer que jo tingués temps de preparar un pròleg. Per això estic aquí, dic, no com a autor, sinó com a coautor d'un pròleg bastant extens en què intentava recollir històries semblants. I el que em va sorprendre és que, malgrat el nombre de refugiats que van passar l'Atlàntic per anar a les Amèriques, que es calcula que són més de 20.000, doncs en realitat només he trobat dos dietaris. Un és aquest i l'altre és d'un polític català que es va exiliar l'any 41, que es diu Joan Ventosa i Roig, i són els dos únics que he trobat. Aleshores, penseu, si uns 20.000 refugiats van passar a les Amèriques, quants d'aquests 20.000 podien ser periodistes, escriptors, lletraferits, qualsevol interessat en escriure el dia a dia d'aquestes 4 o 5 setmanes que durava la travessia? I resulta que n'hi ha ben pocs. Per tant, històricament, és un relat que explica les vivències dels 800 refugiats que van marxar a finals de l'any 42 amb el que va ser la darrera expedició de refugiats espanyols que van poder marxar de l'Europa que estava en plena guerra mundial. Penseu que això va ser el mes d'octubre i de novembre, que era la part més dura de la batalla de Stalingrad. O sigui, una batalla que encara no estava decidida i per tant van marxar amb un viatge que sortia de Marsella, anava primer a Casablanca i de Casablanca se n'anava a Veracruz, el principal port mexicà, en temps de guerra mundial i en temps de guerra declarada entre Mèxic i Alemanya. Per tant, teníem moltes possibilitats de passar problemes i efectivament els vam tenir perquè ens va sortir un submarí alemany i encara no sabem, per més que he buscat, les raons per les quals aquest submarí no ens va, diguéssim, torpedejar, enfonsar o deixar abandonats o portar-nos a Espanya, perquè era un submarí que havia sortit de les bases que tenien els submarins a les Illes Canàries, i va ser enfront de les Illes Canàries, i per tant vam tenir aquesta sort de començar una segona vida quan havíem sortit feia 3 dies de Casablanca.
Perquè vostè, recordem, per si algú no està sentat, vostè també hi era en aquell viatge.
Jo hi era, efectivament, però resulta que no vaig viure aquest moment, perquè tant la meva mare com jo estàvem tan marejats que quan ens van avisar que hi havia un submarí alemany que ens havia aturat i que ens podia enfonsar, vam dir que passi el que passi, estem massa malalts per posar-nos l'armilla de salvament i intentar salvar-nos. O sigui que vam deixar que passés el que va passar, que no va passar res, afortunadament.
I com descriu el seu pare aquest viatge?
Aquest viatge està descrit amb una llibreteta de butxaca de 146 pàgines que li vaig descobrir entre els seus papers inèdits. Per tant, és un dietari del dia a dia. Ell la portava i cada dia anotava el que passava. Sí. I ho anotava d'una manera fotogràfica. Tant és així que el corrector moltes vegades em preguntava: aquesta frase està incompleta, falta el subjecte, falta el verb, falta el complement. No, és que ell ho feia així perquè el que volia donar era una impressió fotogràfica del moment que estava passant. I això té el seu valor literari, perquè els crítics diuen que està ben escrit, tan ben escrit com qualsevol altra obra del meu pare. I voldria recordar, i tinc l'orgull de dir-ho, que l'inventor d'aquest terme hebreu que utilitzem aquí és el meu pare. El meu pare va crear aquest terme hebreu que encara no està recollit per l'Institut d'Estudis Catalans.
Però on destirà,
però
algun
dia ho serà, però sapigueu que hebreu és el meu pare que es va inventar aquest terme.
S'està treballant, em consta, amb això. Esperem que pronti ho puguem aconseguir. Al vaixell sabem que viatjàvem importants personalitats polítiques i artistes del país i ens diu que hi van haver tensions, no?, entre catalans i espanyols, que es veuen reflectides.
Sí, això és la part trista d'aquest viatge, perquè en principi érem tots refugiats republicans que marxaven de la guerra a Europa. I malgrat aquestes circumstàncies que d'alguna manera teòricament ens tenia que haver, diguéssim, ajuntat amb les nostres preocupacions, doncs pel que fa al tema de Catalunya va sorgir el mateix problema de sempre, i si voleu us ho explico en poques paraules. A l'arribar a la illa de la Trinitat, que és on es passava el control britànic, una nena de 6 mesos es va morir, i les autoritats britàniques de la Trinitat van refusar enterrar-la. Per tant, no hi va haver més remei que tirar-la al mar. La seva mare era una nena de família catalana. La seva mare, com va poder, va confegir una bandera catalana per posar-la sobre el taüt. I els espanyols que anaven amb el vaixell van exigir, de mala manera, per dir-ho així, que també portés la bandera republicana. I no hi va haver manera de desfer el malentès. Els pares volien que fos la bandera catalana, els espanyols volien que també hi hagués la bandera espanyola, republicana, però espanyola. Hi va haver realment molt soroll, amenaces i tot, amenaces greus, que estan en el llibre, i el capità portuguès és el que va resoldre d'una manera salomònica, per dir-ho així, el conflicte, i aquesta nena va ser llançada al mar embolcallada al seu taüt amb la bandera catalana, faltaria més, la republicana, per, diguéssim, que es va fer aquesta concessió, i la bandera portuguesa. Això va deixar una molt mala impressió, i d'aquest incident, que era els darrers dies, ja faltaven una setmana per arribar, no se'n va parlar més, però va deixar molt mala impressió entre els refugiats d'un bàndol com de l'altre, en què la qüestió catalana semblava present i semblava que, com es demostra, no s'acabaria mai. És la part, diguéssim, trista d'aquesta història, que ja ho és, perquè representa el viatge cap al desconegut de 800 refugiats amb el que va ser la darrera expedició.
Déu-n'hi-do, quina història. Andreu, no sé si vols preguntar alguna cosa, si algú al públic li volia preguntar alguna cosa a l'Artur Bladell Font.
Bé, a mi m'agradaria saber si aquest últim manuscrit que ha estat publicat, no, el de França a Mèxic, és el manuscrit que complete l'obra d'Artur Bladell, o encara trobarem noves edicions?
No completa, ni molt menys, perquè aquests darrers 3 anys he estat transcrivint el dietari dels 20 anys d'exili a Mèxic, i podrà creure o no, però no n'hi ha gaires de dietaris de refugiats espanyols a Mèxic, malgrat que van arribar, diuen, més de 20.000. No n'hi ha. O sigui, serà, si es pot publicar, un fet bastant diguéssim important, i que serà un ebrenc que hagi fet aquest dietari de l'exili català a Mèxic.
Així que tenim encara Blader per anys, em sembla.
Teniu Blader per a rata.
Sí. L'ha presentat ja alguna editorial o l'està enllestint?
No, ha estat transcrit i en període de revisió ortogràfica, sintàctica, etc. O sigui, encara trigarà, i tinc editors interessats, però falta molt.
Bé, Antònia Serres i Artur Bladell Font, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat amb aquestes històries dures i colpidores, i ens retrobem en futures edicions del llibre ebrenc amb noves històries. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
I anem ja a aquest aplaudiment, clar que sí. Anem amb l'últim torn. Ens anem de turisme per Tortosa i ens anem de gastronomia per Móra d'Ebre. Bona gastronomia, pastisseria, Valero Monté, Joan Hilari Muñoz. Els demanem la presència aquí en aquesta taula de la ràdio.
Hola.
Doncs, si us sembla, ens anem de turisme per Tortosa.
Aquest llibre vol donar a conèixer els elements més destacats del patrimoni artístic i monumental de Tortosa, una ciutat amb una història que arranca fa més de 25 segles i que conserva un important llegat patrimonial de les generacions que ens han precedit en el temps. Joan Hilari Muñoz i Mariano Cebolla, Tortosa, la petjada de la història, Viena.
Joan Hilari Muñoz, molt bona tarda, benvingut a aquest espai literari, la Fira del Llibre Ebrenc.
Bona tarda.
És la, dieu que és la primera guia patrimonial de Tortosa.
Sí.
Què hi descobrirem? Què ens dona a conèixer aquesta guia?
Bé, a veure, és la primera guia patrimonial moderna, evidentment, ja venien d'anteriors. És un recull del patrimoni artístic i monumental de la capital de les Terres de l'Ebre des d'època romana fins a abans la Guerra Civil. Llavors, hi ha una selecció d'elements patrimonials visitables, és a dir, sempre hem anat a que es puguin visitar, perquè hem deixat fora alguns elements importants però que estan en mans privades i no es poden visitar, com per exemple l'antic Palau del Bisbe Romànic, que és espectacular, però està tancat, és, no està. O hi ha altres espais que no són accessibles amb normalitat. Llavors hem anat fonamentalment a servir d'un llibre eina, les dimensions, és un llibre petit, amb informació sintètica. I clar, el problema d'aquests llibres és que si poses informació pràctica al final, amb preus, horaris, tot allò, avui en dia això es pot solucionar adreçant una pàgina web, de la pàgina web del turisme de Tortosa. Llavors la persona pot anar directament a la pàgina, llavors pot saber tota aquesta qüestió. Per tant, és un recull patrimonial selectiu de lo que queda, i el que és visitable en condicions normals. I també he de dir que m'he centrat fonamentalment en Tortosa nucli urbà, perquè tot i que Tortosa ha tingut unes segregacions els darrers 30 anys importants d'altres poblacions, fora del nucli urbà hi ha altres elements patrimonials, però volíem fer una guia sobretot urbana. I només en el cas, quan parlem de les torres de defensa, que és una cosa molt específica, hem parlat de dues torres de defensa molt interessants, una en mans públiques, que és la Torre de Campredó, que és templera, i l'altra, que és l'ha reconvertit en un establiment hoteler, que és la Torre del Prió, que és del segle XV, que hem inclòs. La resta és patrimoni urbà, fonamentalment.
Joan, m'has anomenat ja alguns d'aquests actius. Els teniu comptabilitzats quants n'hi ha a la guia?
No, comptabilitzats no. Evidentment, el més important, perquè va estar a tres qüestions, són, per exemple, el tema de muralles, que és el primer capítol. Tortosa té 7 quilòmetres de muralla, 7, des de visitables, des d'època medieval, hasta la darrera guerra carlina, per d'alguna manera. Fins i tot en aquest concepte es poden incloure els refugis antiaèris de la guerra, és a dir, quan parlem de muralles o defensius. Evidentment, un altre element patrimonial importantíssim és la capital. A la catedral, al ser capital de diòcesi, la catedral és en si mateix un element patrimonial de primer ordre, perquè hi ha des d'inscripcions romanes fins a una Mare de Déu de finals del segle XX, per tant hi ha 2.000 anys de patrimoni. Altre aspecte important, per exemple, el tema del Renaixement.
Molt important, a Tortosa.
Evidentment, fins i tot s'ha cuidat aquest aspecte important, perquè hi ha un patrimoni renaixentista important. I també penso jo la pròpia portada, que és, per a mi, l'última gran troballa patrimonial de Tortosa, que és el Pont Roig, que és l'antic pont del tren.
Sí.
Abandonat des de l'any 97, que va ser tancada la línia de ferrocarril, ha estat 15 anys mort de risa, ple de... sense... i ara avui s'ha convertit en realment un element patrimonial espectacular, que aconsello a tothom que no hagi anat, sobretot ara per les tardes de l'estiu, que fa un aire molt, molt interessant, i que a més ha permès comunicar dos barris de la ciutat que estaven lluny i ara es pot anar perfectament a veure. I és una mica el que han pogut destacar.
I què us ha animat a fer aquesta guia moderna de Tortosa?
Bé, l'animat va ser més que res un interès on van confluir diverses idees. La més important, jo sempre dic el mateix, és l'actual gestora de la 2 de Viladric, la Rosa Cubeles, que, juntament amb Jordi López, que feia anys que em diuen No, Tortosa no té guia, Tortosa no té guia. Venen turistes i demanen guia i no tenen guies, no tenen guies, no tenen guies. Això per una part. L'altra part va ser que Rosa i l'editorial Viena, que té una línia de guies, van confluir i, evidentment, també va intervenir l'Ajuntament de Tortosa, la regidoria de turisme, i llavors va ser una confluència d'aquests elements. I, en certa manera, vaig rebre l'encàrrec exterior de fer-ho això. Evidentment vaig dir ràpidament que sí. A més, és important, no ho hem dit, perquè està en tres llengües diferents, o sigui, està en català, està en castellà i està en anglès. Mm. Són tres edicions diferents.
Important.
No és multilingüe, sinó que són tres llibres independents. Mm. Sé per fons que la versió anglesa funciona moltíssim, moltíssim, sobretot com a regal, perquè hi ha molts alumnes que fan Erasmus i coses d'estes,
sí,
com una mica com a targeta de presentació de la ciutat, que els portem, que els portem, que els portem, però patabam, la guia. Jo, per exemple, fa uns mesos vaig fer de guia a uns americans que tenen una raça familiar a Tortosa per les parelles, i tots se'n van endur una, en anglès, sobretot en l'aspecte este, i sobretot l'aspecte gràfic. Clar.
La imatge, no?
La imatge, clar. Una guia de patrimoni sense imatges és com un llibre de geografia sense mapes.
Ah,
és a dir, o un llibre de cuina sense fotos. Un llibre de cuina sense fotos, per molt que t'expliquen la recepta i diguen meravelles, si no veus el plat acabat, no pots fer-li. Doncs aquí el mateix. Aquí, evidentment, el treball de Mariano Cebolla, un professional molt actiu, sobretot fins ara, en temes naturalistes, llibres del Port, llibres del Delta, etcètera, etcètera, vam confluir ràpidament. Jo vaig descobrir coses a Mariano, ell Mariano desconeixia, li deia, pues Mariano, vull que em faci les voltes a la catedral d'esta manera. Llavors, hem intentat fer fotos d'elements des d'un punt de vista nou. Per exemple, una de les que m'agrada més és la portada, que és, la gent se pensa que és un fotomuntatge. Molta gent m'ha preguntat que és un fotomuntatge. No, o sigui, és una visió òptica, perquè al fer un teleobjectiu des del pont del bimil·lenari, el que fa és esclafar la imatge, enfonsar el que està a prop i pujar el que està lluny, llavors dona aquesta sensació de verticalitat. Per a mi, una de les que més m'agraden del llibre, personalment, és les voltes de la capella de la Cinta. Estem molt acostumats a la capella de la Cinta, amb el retaule al fons, i en Mariano van decidir fer totes les voltes, per exemple, amb les pintures, molt interessants.
I per què dieu que la riquesa artística de Tortosa és poc coneguda encara?
És poc coneguda. Realment és poc coneguda. També s'ha de dir que bona culpa d'això ho tenim, jo sóc tortosí, els mateixos tortosins. Este llibre fa 10 anys, la meitat de les coses que mostraríem no existirien. En 10 anys s'ha obert l'exposició permanent de la catedral, que mostra la riquesa patrimonial de la catedral. S'ha obert el Museu de Tortosa. S'ha obert el Centre d'Interpretació del Renaixement. S'ha obert el Centre d'Interpretació de la Setmana Santa. S'han rehabilitat edificis com el Mercat, els Reals Col·legis. M'explico. O sigui, fa 10 anys aquest llibre hauria sigut molt diferent. Evidentment, també s'ha de dir que tothom té dret a viatjar, tothom té dret a conèixer el món, però jo animo, si algú no coneix, que agafi la guia i que intenti descobrir la ciutat. Perquè fins i tot gent de Tortosa, mirant el llibre, desconeixia. Jo també he anat introduint petites píndoles, per dir d'alguna manera, dintre del llibre, a través d'investigacions meues, perquè jo ja porto uns quants llibres publicats, per exemple, coses que la gent fins ara no sabia. Per què es diu Porta de l'Olivera, una porta de la catedral? Doncs perquè hem trobat un document que diu que a l'esquena de la porta hi havia brotat una olivera borda.
Molt bé.
Una cosa que no se sabia, per exemple. Detalls curiosos, com per exemple que les columnes que hi ha al parador, al jardí, allí com si fossin,
sí,
testos de plàstic, doncs són columnes romanes del segle II després de Crist, portades de Troia, de Turquia, en barco, fa 1.800 anys.
I les veus allí, no, ja, no
sí,
t'ho penses.
Sí, la gent li dius això, doncs, bueno, són granit de la Troade, o les columnetes que hi ha a la catedral, que són d'Egipte, també, són de material d'Egipte.
Bé, a mi m'has convençut, ja, Joan, jo...
No, és la idea, no?
De ruta per Tortosa.
És la idea.
Algú vol preguntar-li alguna cosa? Si també està interessat a anar de ruta per Tortosa aquests dies... L'Andreu hi ha estat molt per Tortosa, em sembla.
Sí, sí, hi hem estat bastant, però si Si la setmana que ve m'agradaria anar a Tortosa un matí, no sempre tenim molt temps per viatjar, quins actius em recomanaria? 4 o 5 més principals?
Jo començaria, ara que és fa poc que tenim obert, començar pel museu. El museu està a l'Escorxador, que és un edifici magnífic. És per a mi un dels millors edificis modernistes públics de Catalunya. Quan dic públic vull dir que no és una casa privada, no és la Casa Batlló o la Casa Milà, sinó que és un edifici públic. Està magníficament restaurat. Hi ha una exposició permanent on recull la història del tram baix del riu Ebre des de la Paleolítica fins al segle XX. Després passaria a la catedral, on evidentment veuria tant l'exposició permanent com la catedral. En tercer lloc aniria al Centre d'Interpretació del Renaixement, on hi ha el millor conjunt arquitectònic renaixentista de Catalunya, amb el pati dels Reals Col·legis. I per buscar aquell puntet acabaria al mercat comprant a Badejo i tastant alguna tapeta, evidentment. Perquè també... Una cosa... No, a veure, tot el que s'ha de dir... El mercat de Tortosa, la gent de Tortosa està acostumada a veure'l, però jo us asseguro que aquest mercat estès a Barcelona, a Londres o a París, sortiria el llibre d'arquitectura. Sortiria. El que passa a Tortosa, no està com està. Gràcies, no sé si t'he orientat.
Que no se'n parli més.
Moltes gràcies, Joan. I ja que parlaves d'acabar fent un tastet, doncs nosaltres el volem fer ben dolcet, en aquest cas amb Valero Monté, que ens acompanya ara. Anem a escoltar com sona el teu llibre, Valero.
Valero Monté és un gran professional de la pastisseria i també mestre de professionals. Com a empresari innovador i amb empenta, ens presenta aquest llibre, Treballat a consciència, per donar-nos a conèixer el món de la pastisseria des del punt de vista d'un especialista. Entesos i profans en gaudiran intensament. Valero Monté, Valero Sabors i Textures, Parnàs.
I Valero, cal dir, per aquells que no el coneixen encara, que és la quarta generació de pastissers, una persona molt autodidacta que ha sabut innovar en aquest món de la pastisseria. Dirigeix 2 pastisseries, a Vora d'Ebre i a Ribarroja. A més, és professor que cada dia va a l'Escola d'Hoteleria i Turisme de Lleida. I la pastisseria Valero, doncs, ha estat guardonada com a empresa centenària per la Generalitat i millor empresa innovadora. Molt bona tarda, Valero.
Bona tarda.
Et deia l'altre dia, ens tornem a trobar a la Fira del Llibre Berenc.
Sí,
som,
tot un plaer estar aquí per a presentar el llibre aquí. Ja el vam presentar la setmana passada al Castell de Miravet. Mm. Va ser un èxit rotund. Vam fer pujar a vora 500 persones. I bé, va haver actuacions de tot tipus. I bé, la gent va marxar molt emocionada perquè... la finalitat d'aquest llibre no és altre que el que compara aquest llibre, el preu que pagui no va ni a mi ni a cap editorial ni res, va directament al col·legi Jeroni Moragas, que és un col·legi intercomarcal on treballen molt bé amb nens del síndrome de Down i discapacitats, no? Llavors això va ser un projecte ja de fa molts anys, abans aquesta senyora, que ve de pastissers, no?, ha dit, pues, bueno, ella ho entendrà ràpid, no?
La rosa de la sèrie.
Jo sóc la quarta generació i em sembla que darrere meu ja no continua ningú, no? Llavors, pues, bueno, vaig decidir, dic, bueno, vull transmetre tot el que sé, tot el que tinc, per a que joves pastissers puguin continuar aquesta tradició pastissera a nivell de Catalunya, no? El parlar català, el tracte directe, el fer l'encàrrec i tot això, no? Que no sigui anar a comprar i no dir ni bon dia, passar la targeta i marxar, no? O sigui que el que hem de fer és recolzar a les pastisseries i jo, pues, bueno, a nivell personal, pues, he recolzat al centre Jeroni Moragas amb l'elaboració d'aquest llibre. Tinc que dir que com el pressupost se'ns va escapar de les mans, el vaig haver de reduir en 142 pàgines. O sigui, aquest llibre pràcticament hi és tot, eh? No és un llibre de receptes, és un llibre on col·labora molta gent. Aquí hi ha un senyor, Joan Launes, que està aquí, que va col·laborar desinteressadament.
Saludem, també,
i ara que dic desinteressadament, explicaré l'anècdota. Jo vaig anar buscant personatges que col·laboressin al llibre per a potenciar-lo i me van dir que sí, no? I quan ja ho tenia tot muntat, llavors vaig decidir explicar el motiu i la finalitat del llibre, no? Llavors va haver gent que es va emocionar veritablement. Diu, ostres, m'ho podies haver dit abans? Dic, no, ho he volgut reservar pel final, no? Perquè si no s'hagués escampat, llavors no hauria sigut sorpresa. Llavors hi ha gent com l'Aurora Massip, que va ser la portaveu del govern de comunicació, Joan Launes, el Miquel Esteve, el Martí Gironell, escriptors afamats. No sé, me deixo algú més? M'ajudes? Joan, me deixo algú més o no? Segur. Bueno, professors, mestres pastissers, artesans, segur que em deixo algú, però bueno, sabrà disculpar-me. Llavors aquesta gent me va col·laborar al llibre desinteressadament. Jo quan ja el tenia fet i vaig comunicar la finalitat, i va haver, torno a repetir, gent que es va emocionar molt.
Vale, era un llibre on vols unir la tradició d'aquestes quatre generacions de pastisseria Valero i també la innovació, els postres d'autor d'aquesta escola.
Sí, sí, és un llibre molt complet on explico des de les masses, perquè clar, per arribar a una finalitat que és la degustació, primer hem de fer unes masses, no? Estan totes les tipus de masses. Parlo sobre la brioixeria, la bolleria, pastisseria salada, les pastes de te, la pastisseria tradicional, els pastissos de fantasia, els pastissos eròtics, en fi, tot, ho toco tot. Llavors ja acabo que amb la pastisseria que es diu postres d'autor, no? Per què? Pues perquè està de moda, perquè és molt bonic fer un pastís, decorar-lo i donar-li un glamour, no? I tot això, pues, té el seu encant, avui està de moda i tenim que aprofitar que la cuina catalana està aquí dalt, no? Amb el celler Can Roca i de més restaurants, però també tinc que dir que la pastisseria catalana també estem aquí dalt i tenim que gaudir i disfrutar d'això, no? Llavors jo me vaig mentalitzar i proposar fer aquest llibre per a que joves pastissers, el dia que jo em jubili o els de Tarragona... Penseu que a Tarragona hi ha només 4 pastisseries tradicionals, 4, els altres tots són punts calents. Quan se jubilaran aquests 4 de Tarragona, llavors perdrem, no? Vull dir que no, perdrem les arrels, perdrem la parla catalana, perdrem tot. Llavors el que hem de fer és intentar formar a jovens els pastissers per a que et vinguin i toquen a la porta i diguin, escolti, senyor Valero, que vinga a passejar, que ara vull agafar jo això, no? Ja ens entendrem ràpidament amb esta. Vull dir que el que interessa és que això continuï endavant. Això també és un dels objectius, no?
I també et volia preguntar, tenim entre les receptes que has dit, imagino els puntets de mora, no?
Hombre, això va ser...
Això
va ser... Per mi no va més, vull dir... S'ha convertit en un souvenir. Una pasteta de te que té la forma del pont de mora, quan dic mora són les dues mores perquè no se'ns enfadi ni un ni els altres, que és, com diu el Joan Launes, és un víncul d'unió entre les comarques, que és un pont que preciós, que ja no se'n fan, ara tots són rectes, doncs poder-lo transmetre'l i dibuixar-lo i plasmar-lo en una galeta que serveixi de pasta de te, doncs, pues, ostres, això és la repera, ja.
No sé si algú vol dir alguna cosa, Joan, per al·lusions.
Bé, primer que res, felicitar-vos, Adriana, pel programa. O sigui, està quedant extraordinàriament
Gràcies.
Bé.
Gràcies.
I els invitats, la qualitat d'ells, no?, els nostres autors.
Déu-n'hi-do.
El Hilari ens ha aproximat a Tortosa, ens ha donat a conèixer, no?, el que és la Tortosa actual. Podem veure, a través d'aquest llibre, recórrer els seus llocs patrimonials importants. Valero, ell ho acaba de dir, no? Valero és un autodidacta, un pastisser, i jo diria que té dues vocacions, ja ho dic al llibre, no? Valero té dues vocacions, per una banda l'ensenyament i per l'altra la pastisseria. Però és que a més, em sembla que també està treballant en un llibre nou. Valero, ens pots dir alguna cosa d'això?
Sí, bueno, ja el tinc fet, però amb això de les correccions, que jo no pensava que fos tan dur, i correccions, i ara t'envio, i ara... que si no, que si això, que si ve alta, ve baixa, ho deixarem estar una mica. Sí, és, jo, a part de ser pastisser, soc professor de Ciències Humanes i bé, tinc un llibre d'història molt maco que és un recull cultural de tots els pobles de la Ribera i d'alguns del Priorat i d'alguns de la Terra Alta que estan aquí a tocar, i jo crec que pot ser un llibre molt interessant pels nostres col·legis de per aquí la zona, perquè traient-li la pols, doncs, bueno, hem trobat 4 o 5 esglésies romàniques, que ningú sap que aquí hi ha tantes esglésies romàniques. Vaig fer un llibre que és molt un article molt, molt maco sobre els ponts de... els passos de barca de la nostra ribera, els tinc tots fotografiats, explicant com se feia amb el ramalet i tot això. Vull dir que és prou interessant, però ara vull descansar una mica, que això de fer llibres jo no m'ho pensava, però crema molt, eh?
Jo, Hilari, perdó, jo et faria, aviam, has pensat alguna vegada, o tens informació sobre l'ermita de Santa Magdalena de Dalt, de Móra d'Ebre?
No, no, realment no. La conec, no, la conec, no he estat mai, bibliogràficament la conec. És probable que, a veure, jo ara estic col·laborant amb l'arxiu de la catedral. I a l'arxiu de la catedral hi ha una secció que no pertany a la catedral, sinó que pertany a l'arxiu diocesà, però està traspassat per una història llarga. Hi han els registres de cartes sortides de les oficines del bisbat des del 1307 o 8 fins al 1750. Pràcticament està sencer tot. Llavors allí surten permisos, i per exemple, una cosa que faríem seria recollir els permisos per fer altars, per benefits, i segur que surt informació d'això. Jo ara recordo, per exemple, en un moment determinat, de finals del 15, surt un permís per fer una capella nova a l'església del castell, i em surt també una ermita a Móra. No recordo l'advocació, principis del segle XVI.
Segurament deu ser l'ermita del Roser, que estava a la plaça de Dalt.
Surt d'allí.
Sí, sí.
Bé, doncs ho hem de deixar aquí, que ens hem quedat sense temps. Moltíssimes gràcies al Valero i al Joan. Moltíssimes gràcies a tots els autors que heu estrenat la Fira del Llibre Ebrenc. Ha estat un plaer compartir amb vosaltres aquestes presentacions. Dir-vos que aquesta és la primera de 4. Demà hi tornem a les 11 del matí, també a les 7 de la tarda, i diumenge hi serem a partir de les 12 del migdia. I ara, doncs, a conèixer en aquests autors personalment, aquí al costat, a l'espai de Signa amb lo Llibre. També es podeu fer fotos amb les portades, magnífiques portades gegants. I moltíssimes gràcies a tots per haver-nos acompanyat, també a Andreu, que el tornem a tindre als estudis, a tot el canal de, com sempre, aquí, i a tot l'equip de Ràdio Móra d'Ebre. Moltíssimes gràcies i fins demà. A gaudir de la Fira del Llibre.
Moltes gràcies. A vosaltres.
Bueno, Hilari.